Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida. Avui ja és dimarts, 10 de desembre del 2024. I mira, no, ara ens ho explicarà l'Armando. No ha glaçat, però vaja, que ens hem quedat a les portes. També et diré que estem a 10 de desembre, que seria normal, que baixés la temperatura. Però s'ha quedat allí, 0 graus, si vols, tècnicament, aquesta nit. Avui és el dia, per cert, d'això dels dies mundials, és el dia dels drets humans, dia internacional també dels drets dels animals, i també els dimarts és el dia de la tertúlia dels polítics. Et dono el nostre número de WhatsApp perquè si vols proposar algun tema, doncs ho puguis fer, 664-526-180, 664-526-180. Tu ens pots enviar missatge de veu, així ens escoltem, o missatge de text, i escolta, si vols que parlem d'un tema concret avui a la tertúlia dels polítics, aquell tema que jo dic que els hi posaré sobre la taula, doncs me'l pots proposar tu. 664-526-180, 664-526-180. Però amb aquesta sintonia, doncs deixeu-me que doni pas a l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, avui pràcticament, aquesta matinada, pràcticament 0 graus, 0 i mig.
Sí, sí, mig grau aquí a la zona de l'Arboret, un 0,1. Menys 0,1 a la zona de la Femosa, però és que avui és d'aquests dies que igual no es fan un bolic. Ha llebrat, però no ha gelat. Arran de terra, que és quan l'aire fred més s'enclota, que és la temperatura més baixa, sí que ha baixat a 2 sota 0, però a 1,5 metres, doncs mig grau sobre. Ha gelat a la majoria de comarques, però n'hi ha alguna com Viella, només 1,2 sota 0. Per trobar les temperatures més baixes has d'anar als cims, a cotes de 2.000, i allí tenim 8 sota 0, 10 sota 0, fins 14 sota 0 a la pica d'estats. Aquest aire fred s'anirà enclotant. La propera nit i matinada és candidata a que també geli, fins i tot a bona part de la plana de Lleida, però en la meitat més occidental, perquè demà pot passar una cosa més difícil d'explicar.
A veure.
I no tan freqüent, és a dir, així com explicaven el divendres, el dijous, la setmana passada, que venia de l'Atlàntic, les coses que venen de l'Atlàntic nord-sud són més fàcils d'explicar i més fiables.
Val.
Però aquesta vegada, com ens ve de la Mediterrània pues és més complicada, més caòtica i canvia més sovint. Hem de dir que aquest fred que quedarà enclotat en la propera nit i matinada, justament en un aire húmid que ens podia arribar de la Mediterrània, podia donar alguna petita sorpreseta, però anecdòtica, de que demà, sobretot en la part més alta de l'est de Lleida, l'Alta Segarra, la zona alta de les Garrigues, pues posen caure algunes volves de neu. Aquí 500, 400 metres, com molt baix, però en principi sembla anecdòtic, 400, 500 metres. La zona més alta de l'Urgell, de la Segarra o del sud-est de les Garrigues, molt probablement la Serra de Prades, ja en Tarragona, pues a 1.000 metres, pues sí que cauria algun centímetre, un o dos, o menys, de neu. Perquè se veïnen dos dies en què avui, que tenim un dia força assolellat, passarem a tenir uns dies més ennuvolats. Com ve de llevant, pues les comarques de Barcelona, Tarragona i Girona, tant dimecres demà com dijous, podien rebre precipitacions, sobretot dijous, més abundants, que arribarien també a les comarques de Lleida, però més enfeblides i amb més quantitat, sobretot la segona meitat de dijous. Bueno. Això s'ha d'anar actualitzant, perquè
no, ja suposo,
és complexa la situació, no és tan fàcil, ni tan clara, ni tan...
Però escolta, Armando, que avui és dimarts, que dijous és passat demà.
Sí, dijous és passat demà. Pues la segona meitat de dijous i potser la matinada de divendres podia arribar a ploure.
Vale.
En alguna, bueno, moderadament, no arribaria a precipitacions tan abundants com les que algun model estan donant per Tarragona i Barcelona, però sí. I no ho diem amb una seguretat del 100%.
No, ho sé,
és una probabilitat,
no,
però no és segur. Bueno. Són situacions més caòtiques, més petites i més complexes. No com aquella tan gran que ens va vindre el cap de setmana passada,
sí.
que ens venia del nord.
D'ahir
que tinguem més dificultat.
Doncs,
i
Armando,
tot això, l'ambient pues, quedarà fredot,
oh, ja,
tot i que ja no gelaria.
Estem al desembre, estem al desembre de fer fred.
Però un fred que no és molt sota zero. Vamos.
Bueno, vale.
A veure si la propera matinada ens arriba a fer la primera gelada,
fred
que seria la quarta més tardana dels darrers 85 anys. S'està enrederint molt la gelada. Normalment és a mitjans de novembre. Però passen els dies i no arriba la gelada.
No arriba, però tranquils que arribarà.
Sí,
ja t'ho
dic.
Armando, parlem divendres.
Divendres.
Gràcies.
Bona tarda, bona setmana.
Arribarà, estem al desembre, tranquils. I ara t'explico una història, curiosa, si vols. Però és una història.
Estàs informat.
Mira, hi ha un programa que s'anomena Bàsico, que és un model que funciona amb targetes moneder i que es destina a famílies en condicions d'extrema vulnerabilitat que tinguin nens o adolescents a càrrec per fer compres mensuals d'aliments i productes de primera necessitat. Això és el programa Bàsico, un cop al mes. T'ajudem amb unes targetes que ja venen precarregades, amb un, bueno, depenent dels que sigueu a casa, però són persones i famílies que no poden, que no arriben. Bueno, però clar, no pots anar a qualsevol botiga a comprar. No, has d'anar amb unes que hagin estat prèviament autoritzades. Doncs resulta que, singularitats que tenim nosaltres al territori, la trentena de famílies que es beneficien d'aquest programa del Pallars Sobirà no poden fer la compra a la mateixa comarca i s'han de desplaçar a una comarca veïna per la manca de supermercats autoritzats. I clar, no és el més òptim. El Carles Isús, que és el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, ens parla d'aquests perjudicis.
Per anar a fer la compra necessitem desplaçar-nos 60 quilòmetres d'anar i de tornar, com molt bé s'ha dit, no? Però és que, a més, ja no és el cost que té el desplaçament, sinó, a més, el temps, amb la qual no funciona. És un projecte que està molt ben pensat, però que després, amb la seva aplicació, no funciona. És necessari, però no se li ha donat la solució òptima perquè aquesta targeta tingui el resultat que ha de tindre.
Clar, estem parlant, per exemple, del cas més extrem, que són les famílies del Pallars Sobirà que viuen a Esterri d'Àneu. Han d'anar a fer la compra a la Pobla de Segur, que per cert, tal com estan ara les carreteres estan bé, però vull dir que amb les condicions climàtiques doncs no és el més normal. O són 60 quilòmetres, això, 60 d'anar i de tornar. I si no en volen fer tants, poden anar a Viella, que són 45 quilòmetres, però pel port de la Bonaigua, sempre quan estigui obert, i que no te'l tanquin mentre estiguis fent la compra, que llavors la volta que has de fer per tornar cap a casa, doncs déu-n'hi-do. Per tant, és un despropòsit, les coses com siguin. Jo no sé si la tria de supermercats o el que sigui, però és un despropòsit total i absolut. A les ciutats és més normal, més factible, potser t'has d'anar a tres carrers més enllà per buscar el supermercat, però al territori no funciona. I acabem amb la notícia econòmica, i és que si tenim Nadal aquí a sobre i ja sabeu que per Nadal doncs, a veure, es gasta més. És igual, jo cada any dic que m'ho miraré una mica, mira el que vulguis, s'acaba gastant més. Però la tendència és que s'està arribant a un consum una mica més conscient, una mica. S'ha calculat la despesa d'aquest any i per habitant hi haurà una despesa de 452 euros per habitant. Això és un lleuger baixat un pelet, però que es mira més. Però clar, quan no et sobren, doncs t'ho mires una mica més. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Doncs apa, que fem una pausa ràpida, 40 segons, i de seguida estarà amb nosaltres la tertúlia dels polítics.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
René Flor, som especialistes en espècies i productes naturals a proximitat, amb més de 100 anys al vostre costat. Recordeu que som al carrer Lluís Companys 32 i que també ens podeu trobar a www.especiesenlleida.com. El nostre telèfon és el 973 26 30 18 i el correu reneflor@reneflor.com.
René Flor us desitja bones festes i feliç any nou.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas chuletas de cordero recental de origen nacional por solo 21,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garvey en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde en 13.
Cope Lleida.
Vinga, ara sí, eh? I ens posem de cara cap a la una de la tarda, ens falten 28 minuts i és dijous, i això vol dir que tenim la tertúlia dels polítics. Avui hem d'excusar la Laura Vergés del Comú de Lleida, que ja ha comunicat que per un tema personal no pot arribar, i tampoc des del grup de Junts per Cat no poden enviar cap persona, però sí que tenim, doncs, a la Anna Florista del Partit Popular. Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el Xavi Estrada, d'Esquerra. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I del PSC està amb nosaltres la Cristina Morón. Cristina, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Molt bé, doncs escolta, que jo insisteixo que jo convido a partits polítics i les persones les decideixen ells, i jo no sabia que venia la Cristina avui, però clar, la Cristina Morón és la tercera tinent d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, i per desgràcia, dic per desgràcia perquè això en vam parlar la setmana passada, i vam parlar la setmana passada del tema de la seguretat i de la seguretat a l'Horta per uns temes molt concrets que havien passat, que és que havien entrat a robar, entre d'altres, cases, amb una que hi havia una senyora de 87 anys i que la van amenaçar amb un ganivet, i que, escolta, fora de tertúlia vam dir que déu-n'hi-do aquesta senyora, que va tenir el valor de tancar, sortir a fora, tancar els lladres dins, activar l'alarma. I amb això, amb 87 anys. Jo no sé com reaccionaria. Segurament em quedaria glaçat. Però és que ara hem de parlar de dos robatoris més, però és que després de robar-te han posat foc a la casa. És que, clar, això ja és... Bueno, no sé com dir-ho. Bueno, sí que sé com dir-ho, però no ho puc dir perquè estem en horari protegit. I no es pot dir, però vull dir que és una marranada per ser suau. Cristina Morón, suposo que des de l'Ajuntament es viu amb preocupació. No sé si dir una escalada de... Perquè amb números potser no sé si n'hi ha més, menys o no, però que són més cridaners, sí que és veritat.
Sí, aquest és el problema. No hi ha un augment molt notori dels robatoris a l'Horta, però sí que és veritat que la manera i el mode en com s'han efectuat, doncs, són més alarmants, i el que tu dius que estàs pensant i no pots dir, crec que ho pensem tots, ho vivim amb molta preocupació, i hi ha aquests darrers dos robatoris amb molta ràbia, no? Doncs perquè és del tot innecessari, un cop has entrat a robar, prendre foc al domicili on has actuat, no? I per tant, aquesta ràbia la tenim des del consistori, igual que la poden tenir els veïns i veïnes de l'Horta.
Bueno, els veïns la tenen segur.
Seguríssim, seguríssim. Que us diem? Us diem que no hem deixat en cap moment de treballar per la seguretat de l'Horta. Des de que vam començar a govern, això és cert, hem aplicat mesures per incrementar la vigilància, però és cert que ara, amb aquests darrers mesos, també coincidint amb l'època de tardor, d'hivern, no sé, fa fos més aviat, on hi ha episodis de boira que ajuden a que es facin aquests robatoris i que hi hagi més amagatalls per a aquests delinqüents, doncs hem reforçat la vigilància. Tenim les patrulles habituals a l'Horta de Guàrdia Urbana, hem reforçat amb hores extraordinàries d'agents que fan aquesta vigilància i cobreixen tots els dies de la setmana i la nit. A més, estem utilitzant mecanismes tecnològics com les càmeres de lectura de matrícules, que funcionen molt bé i que són una eina que ajuden molt als agents i que han pogut identificar i fer alguna detenció mitjançant aquesta tècnica. S'utilitza el dron per fer-lo volar quan s'ha vist o se té la sospita de que hi ha algun delinqüent per la zona, inclús a les nits, i també, evidentment, i això també ho vull dir, des de Mossos d'Esquadra estan incrementant molt la vigilància, estan abocant esforços. Hem de pensar també que, malgrat que ells tenen la competència en la vigilància de l'Horta, però tenen un ampli territori i altres municipis que han de cobrir, estan dedicant molts esforços a l'Horta i també han incrementat les patrulles tant els caps de setmana com entre setmana, i a més hem afegit una coordinació que és que Guàrdia Urbana acudeix als briefings que fan diaris Mossos d'Esquadra per compartir aquesta informació i doncs sortir més amunt a la detecció i la vigilància de la zona de l'Horta.
Xavi Estrada.
Doncs sí, bé, voldria destacar tres punts. En primer lloc, jo comparteixo tota la ràbia, tota la frustració, jo crec que ho podríem definir com impotència de tots els veïns i veïnes que tenim a l'Horta, perquè malauradament doncs, cada dos per tres tenim un episodi que de fet cada vegada sembla més greu, no? Perquè jo penso, i que em desmenteixi la senyora Morón, fins ara no havíem tingut cap capítol on se cremen les cases. I
algun cop amb alguna, sí? Algun magatzem,
la
alguna granja,
però, sí, me sembla,
però...
que...
sí, magatzem potser sí, però una casa, una vivenda, diguéssim, no? Una vivenda. Llavors, amb la qual cosa ens ha de fer reflexionar tots plegats el per què o quin és el motiu més enllà d'un robatori, no? Si és el anar a fer mal. I jo suposo que aquí també doncs, cal considerar els cossos de seguretat, tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d'Esquadra, que evidentment estan fent molt bona feina i probablement se'ls hagi de posar a l'abast doncs, més mitjans, principalment perquè l'Horta té unes característiques genuïnes que no té la pròpia ciutat. És molt extensa, probablement amb més de 600 quilòmetres de camins, i aquesta diversitat, no?, i repartiment doncs, de vivendes encara la fa més difícil. Evidentment, podem implementar amb drons, amb lectura doncs, de matrícules, però els drons al final tenen una capacitat limitada. No tenim drons volant les 24 hores del dia, i evidentment aquells que fan furs el que intenten evitar precisament són totes aquestes mesures de control, de fiscalització, per tant que puguin ser detinguts, no? Jo no sóc ni guàrdia urbà, ni mosso d'esquadra, ni formo cap de cap departament d'investigació, per això estan els professionals, però l'exemple, o si més no, la hipòtesi és que coneixen molt bé l'Horta, perquè saben quan hi poden accedir, quan, de quina manera ho han de fer. I per últim, el tercer punt, em remeto a les paraules del meu company Juanjo Falcó, que també forma part de la comissió de seguretat, que el mes d'abril del 2024 ja va instar al govern, i avui tenim també la presència de la regidora, de revisar aquest pla local de seguretat, de fer un monogràfic sobre l'Horta, precisament pel que comentava abans, per aquestes característiques genuïnes doncs, que té tota aquesta conglomeració de vivendes, i que en formessin part tots els grups polítics, i que més enllà d'aprovar-lo, que enteníem que era una equivocació, que calia estudiar-ho bé, precisament perquè no ens trobéssim ara, el mes de desembre, no? Doncs amb aquestes circumstàncies. No? I per això és important reflexionar, perquè no només va el robatori, sinó fins i tot jo no vull pensar, no em puc ni imaginar que puc, com ho estan vivint les persones doncs, que els hi entren a casa, estan dins, o que veuen capítols amenaçadors com els que hem vist als mitjans de comunicació els últims dies. La veritat és que jo crec que se'ls ha de posar totes les facilitats i recursos a aquestes famílies precisament perquè puguin gestionar ara aquesta situació que hem viscut.
Ana Florista.
A veure, verdaderament és un tema que ens preocupa. Ens posem en la situació de totes les persones que viuen a l'Horta i verdaderament és una sensació constantment d'angoixa i de por. Hem de destacar pues, que és una part de Lleida que té una singularitat pròpia, com apuntava el Xavi, són 600 quilòmetres de camins. També són 3.000 vivendes que estan aïllades amb molta falta d'il·luminació perquè no il·luminaràs tota aquesta extensió de terreny i que verdaderament pues és molt difícil controlar-ho. No podem posar ni un urbano ni un mosso d'esquadra a cada casa, això és impensable. El que sí és hem d'innovar, hem de dotar els cossos de seguretat de totes les innovacions tecnològiques que surtin perquè realment els delinqüents amb això també van molt de pressa i en aquest sentit confiar molt en l'intel·ligència artificial i sobretot de dotar d'aquesta tecnologia els cossos de seguretat. Jo també vull apuntar que és, quan se parla de la seguretat de l'Horta sempre se fa apuntant la multireincidència. Perquè, clar, les persones que han fet aquests robatoris evidentment eren reincidents, hi ha qui tenia les seves esquenes pues, 40 delictes o 30, i clar, això també preocupa la ciutadania. Però bueno, això és un altre tema que fa més referència a justícia, de dotar la justícia de recursos humans i a la vegada de recursos tecnològics i sobretot de diners per poder portar a terme aquests judicis ràpids en el sentit de que no s'allarguin els procediments perquè ara des de que una persona és detinguda per un robatori o en aquest cas pues, que pot tardar a fer 2 anys pot tardar ben bé a fer el judici. Uh-huh. Si verdaderament s'elimini aquest o se fa el termini més curt, evidentment se guanyarà amb això. Però després amb això, també aquí hi ha un altre problema. És a dir, és que es diu, bueno, aquestes persones no poden estar al carrer perquè evidentment tenen a la seva esquena tants fets delictius. Però clar, jo sempre apunto, les presons actualment estan sobresaturades. Con lo cual, fent ús d'aquella dita que diu cuando veas las barbas de tu vecino mojar por las tuyas a remojar, hem de pensar que ja Inglaterra ha optat per treure la població recursa, la va traient. Però és que l'altre dia llegia que ara ho pensa fer els Països Baixos. Llavors ens trobarem que sí, entraran els d'ara, però que sortiran els que encara no han fet aquesta reinserció. Con lo cual, la problemàtica va més enllà d'endurir les penes en matèria de reincidència o de fer més jutjats, perquè sí que és bo fer jutjats, que la justícia sigui més àgil i més ràpida, perquè si és lenta deixa de ser justícia, però jo crec que hem d'anar més enllà. Hem de mirar que el sistema penitenciari verdaderament compleixi la seva finalitat de reinserció, perquè és que si no, ens trobarem en el mateix. Una vegada complerta la pena, ¿vale?, se tornarà a delinquir. Clar. I així no s'acaba el problema. Va més enllà.
M'apunten ara per WhatsApp, us ho dic això aquí damunt de la taula, si ens hagués anat bé que en el seu moment s'hagués revisat aquella normativa de l'Horta i haguéssim facilitat més que les filles i fills haguessin pogut quedar a viure a les cases perquè la població que viu a l'Horta és envellida. Perquè les noves generacions han anat marxant.
Penso que hi ha de tot. Sí que és veritat que hi ha molta gent gran i que és una problemàtica que ens manifesten els veïns i veïnes de l'Horta per l'accés als serveis també, no? Perquè requereixen de més serveis a domicili i és més complex. Però sí que ara penso que arran de la pandèmia, no?, que la gent va veure com un atractiu l'anar-se'n a viure a l'Horta i gent jove que ha volgut anar-se'n a deixar el centre de la ciutat i anar a l'Horta. Penso que no seria un dels motius per evitar...
No, jo crec que el missatge anava perquè si mantens més gent vivint, sí.
hi ha menys risc.
Sembla que hi ha d'haver menys risc, eh? Vull dir que la gent no són policies, tampoc.
No, però el problema és la distància que hi ha entre les vivendes, eh? Sí. Vull dir que són vivendes
això
aïllades.
Això una, i l'altra, podríem considerar l'Horta com un lloc tancat, amb un accés... amb necessitat d'un accés per entrar-hi.
Penso que el mateix problema de l'Horta és la mateixa orografia de l'Horta. O sigui, cada arbre, cada bancal suposa un amagatall per als lladres. De fet, aquest últim delinqüent que està detingut i que està en presó preventiva, que era un dels caps d'aquesta banda, actuava en bicicleta, es movia en bicicleta perquè sabia que hi havia lectors de matrícules que podien identificar el seu vehicle. Llavors anava en bicicleta, donava el cop, s'emportava el que havia robat, ho amagava i després ho passaven a recollir.
Com diu l'Anna, els que han de delinquir sempre van per davant.
Exacte. Exacte, vull dir.
És una miqueta del que esmentàvem abans, o sigui, són persones que tenen més que identificades les característiques en les quals doncs, han d'actuar i entenc doncs, que deuen de passar hores doncs, controlant...
La seva professió.
No? Correcte, correcte. Llavors, més enllà del que comentaves tu, Ricard, limitar l'accés, bueno, aquí entraríem amb un tema de vulneració de drets, segurament, però...
Ja dic jo que és complicat.
Però més enllà del que esmentàveu també, no sé si ho fèieu algun oient, aquesta consulta de que el
sí,
jovent...
Sí, això, per això, aquestes dues m'han arribat, lo de limitar l'accés i lo de potser trobem a faltar aquella normativa que facilités que el relleu generacional pogués quedar-se vivint, perquè això n'hem parlat aquí els últims 10 anys, no sé si influiria o no.
Bueno, podria influir o no, però més enllà d'això, clar, pensar que perquè la gent tingui aquesta percepció de seguretat requereix doncs, que els seus fills o les seves filles es mantinguin doncs, a la vivenda, ostres, això és viure amb una incertesa les 24 hores, els 365 dies de l'any. I jo penso que més enllà d'això, el que se'ls ha de facilitar amb aquests veïns, amb aquestes veïnes, són mitjans, precisament, i recursos...
Que se sentin segurs.
Exactament, que tinguin aquesta sensació de seguretat i alguns mecanismes que permetin identificar el més aviat possible, no?, que permeti als cossos de seguretat fer aquesta actuació. És a dir, per mi hi ha dues coses importants. Una primera, que podríem ser l'acció i la reacció, no? És a dir, l'Anna ho comentava molt bé amb el tema dels reincidents, val? Aquí és un tema també de relació entre administracions, o més enllà d'això, són els jutjats i l'administració la que requereix fer doncs, aquesta relació també amb els cossos de seguretat perquè això sigui molt més àgil i que aquestes persones no segueixin delinquint. I segurament això baixaria una miqueteta doncs, aquests furs que hi ha i aquesta percepció de seguretat. Però més enllà d'això, hem de seguir treballant doncs, precisament per crear aquestes relacions i aquestes aportacions des dels nostres grups polítics. I és una reivindicació que ve de fa temps, quan el PSC estava a l'oposició, penso que el Joan Queralt, el regidor de l'Horta, demanava en el seu moment a l'alcalde Pueyo doncs, que es fessin efectives segons quins mecanismes. Doncs han passat pràcticament 2 anys, no? I bueno, no és que entenc que la senyora Morant té identificades totes aquestes necessitats. Vull dir
I hem actuat, vull dir que no és que partim de zero, es va crear des del minut 1 la unitat de l'Horta, que són els especialistes en conèixer aquest territori i que a més són agents que coneixen molt bé aquests camins.
Clar, el que passa és que aquí hi ha dues etapes. Ara m'arriba un altre missatge que em diuen, escolta, el que la fa que la pagui.
Evident.
Que entrem al cos de seguretat que sí que acaba localitzant i detenint a la persona,
però que de l'altra part.
Clar, vale, ja el tenim detingut. I ara què?
Sí,
ara li toca la justícia.
És aquesta segona part
la que fluixeix.
I
això sí que és de país, i això ja és un problema de país.
Sí, bueno, però això és
mental. S'ha de modificar les lleis, llavors ja és un problema de Congrés de Diputats.
Però vols dir que aquest problema només el tenim aquí?
No, però mira, Barcelona sí ho ha pogut fer, en la creació...
No el de l'Horta, sinó el de la reincidència.
Sí, a veure, a Barcelona s'ha pogut crear més jutjats de lo penal i també un de per poder portar a terme els judicis de delictes lleus, i això ja es va fent, inclús tindrà més jutjats a Barcelona que a Madrid, perquè s'ha comprovat que es delinqueix més a Barcelona que no pas a Madrid. A veure, és que es fa necessari perquè la població també ha crescut molt i tan abundat en lo dolent com també en lo bo. Però clar, s'ha d'acomodar i es necessita molta inversió. Justícia, evidentment, sempre queda fora de les prioritats. No sé si es considera que és un pou sense fondos, però que verdaderament s'ha d'invertir en el que és justícia, en personal, en mitjans. Sí que hi ha hagut una gran inversió.
Justícia sí, però vull dir que limitar-ho a tancar la gent a les presons és caríssim.
És que, a veure...
Ho dic ja des del punt de vista pràctic.
Sí, jo l'altre dia me va...
La problemàtica és molt estructural.
A tot això, us deixo damunt de la taula també una història. Si tot el que s'ha fet fins ara no ha funcionat, potser s'ha de pensar algo radicalment...
Parles de la reinserció.
Bueno, de la reinserció o del tema de l'Horta, on estàvem. Si tot el que s'ha fet fins ara que és... Vale, pues escolta, fiquem més patrulles, fiquem més, no sé què, càmeres... Ja, però si tot això no funciona, a la millor
és que
hem de sacsejar...
Algo més.
Evidentment, això requereix un debat molt profund,
sí,
perquè,
sí, sí,
perquè
però,
és molt estructural.
Però és que en parlem fa molts anys, d'aquest debat.
Jo no soc partidari tampoc de sancions úniques i exclusivament punitives, perquè, evidentment, castigant, vaja, està clar que no resolen moltes coses, en primer lloc, perquè hi ha un esbiaix doncs, de desigualtat social molt gran, molt gran.
Però jo, aquestos de l'Horta no són perquè
ja
no tinguin...
Estic parlant en general, per això et dic que és un debat molt profund i no es pot fer demagògia perquè, evidentment, les característiques genuïnes doncs, que tenim en aquesta ciutat, no sé quantes ciutats de Catalunya poden reproduir exactament el que reprodueix Lleida, això per començar. No podem comparar-nos amb Barcelona perquè al final són perfils diferents, són distribucions de ciutats totalment diferents, amb dimensions totalment diferents i amb demandes també molt diferents. I, per tant, per això deia que és molt necessari tenir una diagnosi molt clara que estiguin doncs, des de l'expertesa, des de tots els àmbits que d'alguna manera puguem ficar sobre la taula què és el que realment tenim i com atacar doncs, aquesta problemàtica que cada vegada, desgraciadament, s'està agreujant i continua.
Bé, doncs, el tema de la... Sí, digue'm.
No, que jo penso... Ai, perdó. Penso que el tema de la reincidència ja supera a nivell municipal i que, bueno, que hi ha altres mecanismes, altres modificacions de lleis que s'han d'aplicar per tal d'evitar doncs, que els delinqüents surtin al cap de dos dies al carrer i tornin a delinquir. Però, per una altra banda, sí que s'hi aboquen tots els recursos possibles per a evitar-los i que la gent de l'Horta ha de pensar que tots els cossos policials estan amb ells, que no els deixarem de banda, que s'aplicaran tecnologia també a banda de la vigilància. El dijous tenim comissió informativa i us explicarem doncs, les noves inversions que es faran en temes de tecnologia i també amb més detall doncs, aquests operatius que estan fent amb col·laboració Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana perquè els regidors i regidores sàpiguin quins són aquestes mm-hmm. operatius que estan fent.
Bàsicament puntualitzar només una cosa que penso que no ho hem esmentat i és que, clar, davant de la impotència que jo esmentava al principi que poden sentir els veïns i les veïnes, clar, d'alguna manera també volen actuar perquè es veuen doncs, amb total indefensió i fan, no, sorgeix aquesta figura dels sometents i, clar, que al final també es posen amb risc. Ells sí, mateixos clar. Assumint doncs, unes responsabilitats que puc entendre per una part, però que...
Es posen en risc perquè sí. La llei que no els protegeix després els hi pot caure a sobre. Uh-huh. Que no deixa de ser paradoxal, també aquesta història. Ara ens havia trucat una oient que és veïna de la casa aquesta que han incendiat, de la part de l'habitatge. I clar, jo entenc que és el que dèiem. Val, és un cas... tu arribes a casa, te la trobes totalment regirada perquè t'han robat. El disgust és monumental. I després arriba la frustració
I el després.
I el després. Però clar, si a més arribes i te la veus encesa...
Ha de ser horrorós.
És que clar, jo no sé què faria.
Ha de ser horrorós.
Bueno, no sé què faria, vull dir... No sé.
I que no és un tema de quantes, només que n'hi hagi
no,
una.
No.
Al final és la vivència que experimenta la família, aquesta angoixa, i sobretot a mi el que em preocupa no és el dia a dia, sinó és el després de com
de
assumeixes
com
i com gestiones
i tornes a viure.
Clar, que, a veure, vull dir que això s'ha de refer, començar a parlar amb assegurances, hi ha coses que les pots recuperar, però hi ha coses que no, com sempre diem, que tenen un valor sentimental i que no és qüestió de diners... I després, bueno, el sentiment
aquest
d'impotència
és
això,
és
que és la llar, allò que diem de la llar, sí, sí. Doncs és justament això, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, això ha passat i esperem que no torni a passar, però, bueno, hi ha alguna, no sé si ho pots dir, Cristina, si hi ha alguna pista de si això és una banda organitzada o esporàdics?
Mossos d'Esquadra, que estan els que estan portant la investigació, tenen alguna pista. Jo no sé si m'avanço a dir-ho, però no crec que sigui com a tal una banda organitzada, però sí persones que coneixen molt bé l'Horta, persones potser conegudes a la ciutat, que creuen, no? Segons aquests indicis, que són els autors d'aquests robatoris.
Ens queden 5 minuts per arribar a la una. Estava mirant el Xavi, però clar, no té res a veure, canvi de tema. Canvio totalment de tema. Tema d'esports. Heu fet alguna comissió més d'esports?
Vam fer una comissió d'innovació social, de les quals també hi ha la regidoria d'esports la setmana passada.
Uh-huh. No, dic pel tema aquell de les instal·lacions esportives. Si...
Ah, de les auditories.
Sí.
No, perquè vam quedar amb el regidor aquí que com va venir fa 3 setmanes, que en una setmana tindríeu un avanç.
Se'ns va fer arribar als grups a través de la comissió la detecció d'aquestes deficiències i quines haurien de ser les inversions en els equipaments. A partir d'aquí s'haurà de veure quin és el pla de govern, no? Per tal de seguir allò que es va publicar en el seu dia, que era d'invertir 2 milions fins al 2027, és a dir, un total de 6 milions d'euros amb la detecció d'eficiència i rehabilitació d'aquests espais, que són tan necessaris.
Tot això és per rehabilitar, els que ja existeixen.
Sí.
Val.
Nova creació no.
De nova creació, jo vaig veure un projecte, no sé si està aprovat o no, de la zona de Magraners, on ja ara hi ha el camp de Magraners, la part del darrere, de fer allí un multiespai...
Amb velòdrom.
Sí.
Hi ha un projecte del govern anterior. Sí.
No, és un projecte...
D'un pavelló que havien comentat.
És un projecte que va sortir amb mitjans de comunicació...
Sí, però i això? Hi ha alguna cosa d'això o no?
Ens hauran d'explicar, però...
No. Bueno. El que sí que hi ha, doncs, el que comentava el Javi, no? Des d'aquest compromís, i a més és un compromís directament també a banda del regidor de l'alcalde de fer aquesta inversió per rehabilitar tots els equipaments esportius, perquè hi ha alguns que són molt antics i que tenen deficiències, com ha detectat l'auditoria, i poder, doncs, que aquestes instal·lacions esportives estiguin, doncs, de la millor manera possible, perquè tots els esportistes i les esportistes de la ciutat s'ho mereixen.
Mm-hmm. Alem que hi hagi aigua calenta, sobretot. Si no...
Bueno, entre moltes altres coses. I al final...
Dic aquesta perquè és la més cridanera, ara a l'hivern. Bueno, ara a l'hivern ja a l'estiu.
Ho hem parlat amb moltes tertúlies i al final són aquelles deficiències que viuen les famílies o els esportistes i les esportistes de les famílies. Ja no parlo a nivell professional, sinó de base.
Sempre parlem, és veritat, això. Sempre parlem en referència a certs equips semiprofessionals o professionals, però recordem que la base és amplíssima.
I a vegades estan en pitjor condició els equipaments de la base que
el problema és que els de la base paguem. Ho dic en primera persona com a pare de nens que han jugat a futbol. I, caram.
Bueno, però sí, una mica volem preservar aquests hàbits saludables i volem, no, i aquestes rutines en els nois i les noies de base, que és lo important, en que doncs, es dutxin després de fer la pràctica esportiva, tinguin aigua calenta, etcètera, doncs pues evidentment ha d'estar en condicions.
Sí, totalment. Bé, escolta, que estem pràcticament a la una, no sé com viviu aquestes dates, perquè ja ha passat allò del Black Friday i tot aquell empatx de descomptes, però ara sí que anem de cara a festes de Nadal. Us agrada el Nadal o no?
Sí, a mi sí, jo soc molt nadalenca.
Perquè hi ha disparitat d'opinions amb aquest tema, eh?
Pues jo crec que tot el que es pugui celebrar ho hem de rebutjar. Val. Pot agradar més o pot agradar menys.
A veure, Xavi, que...
No. Jo soc més de sol i de calor, però evidentment el Nadal té les seves coses i home, sobretot perquè et veus amb els familiars.
Vale. És una festa de crios, no? Però bueno, si intents, si ho pots gaudir, des de luego és una etapa molt bonica de la teva vida.
Però no som nens. I no som nens.
I d'adults també.
Sí, però sí.
No, ja t'entenc, ja t'entenc.
Ja m'entens.
Però a mi em fa molta il·lusió també. I és veritat que a partir de certa edat doncs comences a tenir faltes de persones, no? D'un any per l'altre.
Sí, els buits.
Per desgràcia, vull dir...
Però això tots mos passa.
Però... potser ens hem de concentrar en els que hi som.
Precisament per això, s'han de gaudir encara molt més, perquè segurament que els que falten ho haguessin fet de la mateixa manera. Per tant, a gaudir al màxim del Nadal amb la família i els amics.
Molt bé. Cristina Morón, Anna Florista i Xavi Estrada, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies, igualment.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Ara seguim amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz, des de Lleida. I tornem demà a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimarts.